Doctor Caballero, molt bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia.
Hem parlat al llarg d'aquest matí amb la investigadora, la Bea Mote, també hem parlat amb l'Enric Álvarez, que és, vaja, sabeu que és membre és investigador també del Biocoms, i sempre ens analitza les dades, i parlava i feia molt d'èmfasi tots plegats amb les UCIs. En quina situació es troben en aquests moments les UCIs de Catalunya, senyor doctor Caballero?
Doncs ja veieu que durant els últims 15 dies han estat pujant el nombre de pacients ingressats. Només ahir hi ha hagut una petita davallada, però hem passat de 383 pacients ingressats a les UCIs catalanes fa 10-12 dies a 518 ahir. El fet de que hi hagi baixat, sí, jo crec que és transitori, perquè mirant el risc de rebrot i el risc i la taxa de transmissibilitat, tot fa indicar que això seguirà pujant els propers dies i potser setmanes.
Per tant, que no ens fem il·lusions en aquesta dada d'avui que apuntàvem amb 7 persones que havien sortit de les UCIs.
No és que surtin 7 persones, és que surten 7 persones més de les que ingressen. O sigui, cada dia hi ha entre 30 i 50 ingressos a les UCIs. I un dia surten menys pacients d'alta de la UCI que ingressen, aleshores puja la dada. I si passa al contrari, doncs baixa. Què ha passat? Que ahir van ser donats d'alta més pacients que ingressos que hi va haver. Però cada dia hi ha entre 30 i 50 ingressos.
Clar, perquè ens entenguem, en un estat normal, és a dir, sense pandèmia, quants ingressos hi hauria a l'UCI un dia normal, de mitjana?
No COVID,
és a dir, abans de la pandèmia,
Pues cada dia moltíssims ingressos, cada dia. Depenent de la complexitat de cada hospital, les UCIs poden, cada hospital li pot haver entre 3 i 8 ingressos, no COVID.
Clar, i
que ara encara estan,
clar,
eh?
Clar.
Perquè parlem d'ingressos COVID, però mira, els pacients no COVID que hi ha ingressats a les UCIs catalanes són de 423. En total hi ha 934 pacients ingressats a les UCIs catalanes.
Això és molt important el que està dient, perquè sempre esmentem i fem referència a la xifra de pacients ingressats pel Covid, però no hem d'oblidar, evidentment, que ara ho comentava vostè, pràcticament és la mateixa xifra de persones que estan ingressades a les UCIs del país, però que no són directament pel Covid.
En efecte, i això el servei assistencial l'hem de donar, i l'atenció del sistema sanitari, del professional, de l'equipament i de l'estructura de crítics, doncs està pel Covid i també pel no Covid. Ara l'ocupació Covid està fregant el 50%, 46-70%, i l'ocupació total és del 85%. Però aquesta ocupació és una ocupació sobre els llits que estan ara habilitats, perquè s'ha duplicat i gairebé triplicat la capacitat de crític de Catalunya. Per exemple, aquí a Lleida nosaltres tenim una UCI de 16 llits i ara en tenim una de 43.
Caram.
Si la meva ocupació abans de la pandèmia era d'un 80, d'un 75, d'un 80, un 85%, potser ara tinc una ocupació del 75, 77, 82%. Sembla que és la mateixa o una mica menor, però he passat de 16 llits a 43, i això que ha passat aquí doncs ha passat a qualsevol hospital de Catalunya.
Hi havia una pregunta que ens la fèiem abans, fa una estona, i era quina és ara mateix la mitjana d'edat dels ingressats a l'UCI. És a dir, si d'alguna manera vostès, en primera línia, han anat veient com l'efecte vacunes s'ha deixat notar a les cures intensives del país.
L'efecte vacuna a les cures intensives encara no s'ha notat, perquè la població que sol ingressar a la UCI encara no està vacunada de forma massiva. Sí que hem notat que hi ha menys infectats a les residències. I una altra cosa molt positiva és que hi ha molt poc personal sanitari de baixa per Covid. I tenim totes les forces, recursos humans disponibles. Però la mitjana d'edat de la meva UCI avui és de 66 anys. Perdó. Tinc la persona més jove de 34 anys i la persona més gran té 78. La gran esperança era que la vacunació, que ara s'està avançant inversament proporcional a l'edat, doncs ara es començaria a vacunar aquestes persones entre 60, 70, 70, 80, que és el que impactarà de forma més important a les UCIs, perquè són les persones que emmalalteixen d'una forma més greu i que són les que s'han d'ingressar. Tot i que també veiem com persones joves emmalalteixen de forma crítica i també les hem d'ingressar. Però la mitjana d'edat ara mateix és aquesta, entre al voltant dels 65 anys.
Clar, jo li volia preguntar també, perquè és veritat que les últimes setmanes, sobretot comparat amb el que és més el mes de gener, és a dir, com vam estar immersos de ple amb la tercera onada, la xifra de contagis és sensiblement més baixa respecte, com dèiem, als que tenim ara, si els comparem directament amb els del mes de gener. Però, en canvi, l'augment de pacients que hi ha a les UCI és molt important, és molt destacat. Això què ho atribueix?
Bueno, és que, tret d'això, tot està més alt, perquè l'índex de positivitat és més alt, la RT és més alta i el risc de rebrot és més alt. Per tant, els ingressos són més i els ingressos a la UCI també. Hi va haver un impacte de la variant britànica, que ja vam veure la quarta onada de Lleida, tercera de Catalunya, i aquí ara aquesta també de la cinquena de Lleida, quarta de Catalunya, que ara és la soca predominant, la variant britànica.
Sí.
I vam veure que els pacients havien d'ingressar a UCI més aviat del que estàvem acostumats a veure en les altres onades. Uh-huh. El pacient venia abans a l'hospital i d'una forma més greu, o si ingressava a planta, doncs a planta estava no arribava a 24, 48 hores i ja s'havia de pujar a la UCI perquè ja estava en una situació crítica. I això és el que vam veure amb aquesta soca britànica, que era més transmissible i més virulenta.
I pel que fa a la durada de l'estada a les UCI, també ha canviat respecte a les altres onades?
Com que ara les plantes s'han habilitat espais de semicrítics i molts pacients que no estan en fase, que no arriben a estar crítics, queden allà, sí que vam veure que va pujar una mica l'estada mitjana de la UCI perquè només ingressaven pacients que s'havien d'intubar uh-huh. o s'havien de ventilar. Dintre del pacient que ingressa a UCI hi ha tres tipus de pacient. Un pacient que no s'arriba a intubar, el pugem perquè pensem que té risc de necessitar ventilació mecànica invasiva, però que amb els dies comença a millorar i el tornem a planta. Això són pacients que estan aquí una mitjana de 7 dies. Després hi ha un altre pacient que sí que s'ha d'intubar, i aquest pacient que s'ha d'intubar sí que està una mitjana d'entre 16 i 21 dies si va bé, si no fa cap complicació. Són pacients que s'han d'intubar, han d'estar 2 setmanes en sedació profunda, moltes vegades han de cúbit prom, ventilats mecànicament, i si milloren i es poden extubar, són pacients que després els transferirem a planta. Però després hi ha un tercer grup de pacient, que és aquest que s'ha d'intubar i fa moltes complicacions. O fa una inflamació sí. pulmonar refractària, o fa una sobreinfecció respiratòria per una bactèria, o fa trombosi, i són pacients que ja estan més temps a les UCIs. I aquí és un factor també que hem de conèixer, que és el pacient post-Covid. Mm-hmm. És aquell pacient que està a la UCI, que quan passa dels 28 dies ja no es considera contagiós i surt de la zona Covid. I moltes vegades a les estadístiques i al nombre de pacients es considera pacient ja no Covid, però encara està ingressat per Covid. O sigui, l'episodi sí. hospitalari és per Covid. Però surt del nombre de pacients Covid que hi ha a les UCIs. I això també és una cosa que també pot artefactuar una mica el nombre de pacients Covid i no Covid que hi ha.
Perquè ara,
aquests pacients sí que estan molt de temps. Aquests pacients sí que estan en una mitjana d'entre 30 i 60 dies. Hem arribat a tenir pacients de 90, 100 dies ingressats en el mateix episodi.
Vostès han hagut de desprogramar visites o operacions o encara no s'han hagut de trobar en aquesta
situació? Sí, ha hagut de retocar el programa quirúrgic sí. de la cirurgia ajornable de la cirurgia no urgent, com altres hospitals a Catalunya, perquè els recursos humans són limitats i si ara tenim una gran demanda d'atenció hospitalària a Covid, doncs has de reestructurar l'hospital i aportar recursos humans adients a donar un cop de mà i entre tots treure aquest problema endavant.
Mm-hmm. Són les 10:54 del matí. Em sembla que l'Anna Gómez tenia alguna pregunta.
Sí, senyor Caballero, no sabia que veníeu avui i he fet esment abans sí. amb el doctor Álvarez que vau presentar juntament amb el doctor Morales una possibilitat de fer confinaments més selectius, em sembla que em vau dir selectius, i en definitiva m'imagino que volíeu dir o municipals o comarcals o en aquelles zones on la incidència de la Covid fos més elevada. Ens ho podríeu explicar quines són les avantatges?
Sí, el que veiem és que el risc de rebrot i la tassa de transmissibilitat és diferent en les comarques. I una cosa que crida l'atenció és que les comarques ara més afectades a Catalunya tenen característiques econòmiques i meteorològiques una mica semblants, perquè les comarques més afectades ara doncs és la Garrotxa, és Osona, és Lleida, i aquí al costat de Lleida està la Llitera. I són zones que comparteixen, no?, una meteorologia comuna o peculiar, i també una indústria agroalimentària i ramadera també molt, molt semblant. I per això, més enllà de la mobilitat, doncs s'haurà de mirar si hi ha algun tipus de reservori que pugui explicar que aquestes zones tinguin aquest risc de rebrot més alt, perquè el compliment de la mobilitat o de les restriccions socials pot ser tan bona o tan dolenta aquí com en altres indrets, però sí que veiem com a les comarques de Tarragona hi ha menys incidència i a les comarques de Lleida, sobretot Pirineu, hi ha més incidència, i això és una cosa que s'haurà de veure. Per això, més enllà de les restriccions comunes a tota Catalunya, doncs si hi ha alguna comarca que surt d'un nivell molt alt de risc de rebrot, jo sóc partidari de fer mesures més agressives i més quirúrgiques per controlar aquests brots.
Aquesta proposta, doctor, l'hem fet arribar al Procicat o al govern, vaja?
Doncs jo he estat en contacte amb el doctor Simón, sí, per veure, com ho podem començar a fer també aquesta recerca més enllà de les persones, no? Mm-hmm. Més enllà, si hi ha algun factor ramader o de reservori que pugui explicar com aquestes zones ara mateix, perquè la restricció de mobilitat ara mateix és a tota Catalunya.
I quina predisposició hi han trobat amb el doctor Gibón o amb el Departament de Salut?
Boníssima. Mm-hmm. Boníssima. Com sempre, el doctor Gibón és un professional, és exquisit, i la comunicació és molt fàcil, però, clar, treure conclusions no és fàcil, ja no és tan fàcil, no?
Ramon.
I aquí doctor... ja sí que s'haurà d'implicar més organismes. Mm-hmm.
Doctor, una pregunta, disculpi'm si no estem en la línia del que estàvem parlant ara. Jo he sentit a parlar molt de gent gran a les UCIs, gent, diguem-ne, que passa molt temps a dintre de la UCI, però i nens petits? Els afecta també?
També els afecta, però el percentatge és molt més petit. I les característiques de la malaltia Covid en el nen petit és més inflamatòria sistèmica de tot l'organisme, i no tant del pulmó, no tan respiratòria com o muscular com és en la persona ja gran. Sí que hi ha algun cas Covid ingressat, nosaltres hem tingut algun cas Covid aquí ingressat, si són casos ja molt complexes, sí que ja els derivem a hospitals amb complexitat pediàtrica, però sí que tenim algun cas. Però per les característiques d'aquesta malaltia, en la gent jove, molt jove o edat pediàtrica, és més inflamatòria sistèmica, amb insuficiència renal, i l'afectació, com sabeu, a la persona gran, adulta i gran, és sobretot respiratòria. Mm-hmm.
Mm-hmm. Gràcies.
3 minuts i arribarem a les 11 del matí. No sé si voleu afegir alguna altra cosa, Francesc Marc.
No tinc cap pregunta.
Doncs acomiadem el doctor Jesús Caballero, que és el cap del servei de l'UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, i també president de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica, un matí en el qual hem parlat molt de les UCIs. De fet, ho estem fent, n'estem parlant els últims dies, perquè és bàsicament on ara se centren tots els esforços per mirar de combatre la malaltia, més enllà del front de les vacunes, i és per això que era molt pertinent parlar avui amb el doctor Jesús Caballero. Doctor, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí.
Si em permeteu,
digui.
Jo sé que és molt important la cultura de l'agraïment, i hem d'agrair moltíssim al personal sanitari.
I tant.
Jo sé que ara les visites als hospitals estan restringides, no estan prohibides, però sí restringides, i que aquesta tasca moltes vegades només es veu o en algun reportatge de televisió, però la gent potser hi ha una mica de fatiga, no?, de restricció social, una mica de fatiga de parlar sempre d'aquest tema, però doneu-vos que el personal sanitari estem donant torns, fent més guàrdies, dedicant persones que no fan Covid a Covid, i això la població, que també se l'ha d'agrair l'esforç que fa, ho hem de tenir present cada dia.
I que fa més d'un any que estan en aquesta situació, que és una situació Correcte. Que està allargant el temps, un any i un mes en concret, que estan combatent a primera línia contra la malaltia, amb tot el que això implica, com ara vostè explicava, de càrrega extra de feina.
Per això ara val moltíssim la pena, val moltíssim la pena és controlar la transmissió comunitària per donar temps a la vacunació, perquè sigui prou important. I ara ens hi juguem molt, perquè ja estem a l'abril, la vacunació no va tan ràpida com voldríem, i haurem de ser més agressius.
Doncs queda fet, evidentment, aquesta crida, a la qual recollim i ens hi sumem, evidentment, a evitar aquesta transmissió comunitària que apuntava el doctor. Doctor Caballero, moltíssimes gràcies, de debò, per haver-nos acompanyat a aquest matí.